Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Fa pocs dies, una dona ucraïnesa que viu a Catalunya explicava per la ràdio com estava patint per la família que encara té el país en guerra. Mentre parlava de com ho estava vivint i de què creu que haurien de fer els ucraïnesos i els russos, la dona parlava amb fluïdesa i amb decisió. Però arriba un moment de l'entrevista en què el paper d'aquesta dona canvia totalment. Tu que ets mare, els estàs explicant als teus fills el que està passant a Ucraïna? La resposta és tan dura com tendre alhora. Els meus fills són massa petits per explicar-los que els bons no sempre guanyen. Aquesta frase la mare ucraïnesa la deia quan només feia un dia o dos que havia començat la invasió russa. No sabem si ara, que ja fa una setmana del conflicte, aquesta dona ha hagut de finalment fer entendre al seu fill que la vida real no tot es redueix als bons i als dolents. Avui parlarem amb la psicòloga infantil Núria Casanovas per veure com ho hem de fer per explicar una guerra als nens que encara creuen que els bons sempre guanyen. La Unió Europea acaba d'arribar a un acord per protegir temporalment els refugiats que fugen de la invasió russa. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Es tracta d'una decisió política que implicarà assistir gairebé un milió de persones que han hagut de deixar el país.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky vol negociar directament amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin.
Tot plegat mentre a aquesta hora està tenint lloc la segona trobada entre la delegació russa i la ucraïnesa a la frontera entre Bielorússia i Polònia.
I a Catalunya, les agressions a funcionaris de presons catalanes han augmentat més d'un 30% per part d'interns. Per revertir aquesta xifra, el departament ha modificat el protocol de contenció dels presos.
A més, des del 2020 hi ha hagut 23 suïcidis a les presons catalanes, unes xifres superiors a les d'anys anteriors a causa de la pandèmia.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Els esportistes russos i bielorussos finalment no podran participar en els Jocs Paralímpics de Pequín. Ho ha decidit el Comitè Paralímpic en una reunió extraordinària.
La decisió arriba després que nombrosos països anunciessin boicot a la competició si participaven esportistes de les dues nacionalitats. En un principi, el Comitè Paralímpic els permetia participar sota la bandera neutral.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, mirem com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. L'arribada d'un front està provocant hores d'ara força núvols arreu del país, més abundants que per les comarques de la meitat oest, amb precipitacions que aquesta tarda afectaran comarques, sobretot de Tarragona, Pla de Lleida i també Pirineu Occidental. Cota de neu al voltant dels 1.600 metres avançada a la tarda. Aquests núvols avançaran de ponent cap a llevant i, per tant, la propera nit i matinada no descartem algun ruixet de caràcter dispers a la resta del país, però molt poca aigua. Demà continuarà el cel ben cobert a primeres hores del matí a la meitat oest del país, precipitacions febles cap a Tarragona, també Pirineu de Lleida, unes precipitacions que a la tarda afectarien també comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, mentre que demà s'obriran més clarianes a mesura que avanci el dia cap a les comarques del sud. Les temperatures demà pujaran, especialment les mínimes, les màximes es mantindran sense canvis importants i de cara al cap de setmana persisteix una mica d'inestabilitat, altra vegada amb la possibilitat de ruixats, que seran, en principi, de curta durada i amb poca quantitat de precipitació. Les temperatures baixaran tant dissabte com diumenge.
La Unió Europea acaba d'arribar a un acord per protegir temporalment els refugiats que fugen de la invasió russa d'Ucraïna.
Es tracta d'una decisió política que implicarà assistir al gairebé un milió de persones que ja han hagut de deixar el país. Els desplaçats podran accedir a permisos de residència, serveis mèdics i escolarització dels infants. La protecció es farà a través d'una directiva que es va aprovar l'any 2001 i que s'activarà per primera vegada. La mesura està inspirada en la que es va posar en marxa durant la Guerra dels Balcans.
I precisament ACNUR calcula que un milió de persones haurien fugit d'Ucraïna des de l'inici de la invasió russa, ara fa una setmana.
El comissionat pels refugiats admet que gairebé mai havia vist un èxode tan ràpid com aquest. L'ACNUR ja està desplegant en algunes zones per ampliar els seus programes de protecció i assistència dels refugiats en suport amb les administracions locals.
I a casa nostra, el Departament de Drets Socials ha informat que a Catalunya 140 ucraïnesos s'allotgen actualment en albergs.
Això són 33 més que ahir. El consolat ha manifestat, però, que hi ha fins a 220 persones que podrien acollir-se a aquest servei.
El El president ucraïnès Zelensky vol negociar directament amb el seu homòleg rus Vladimir Putin.
El president d'Ucraïna ha afirmat que aquesta és l'única manera d'aturar la guerra entre Kiev i Moscou. El president ucraïnès també ha fet una crida als països occidentals perquè augmentin el seu suport al país. Ha demanat que l'enviament d'avions de guerra i ha insistit perquè imposin una zona d'exclusió aèria.
Tot plegat mentre aquesta hora està tenint lloc la segona trobada entre la delegació russa i la ucraïnesa. Les converses s'han reprès a la frontera entre Bielorússia i Polònia.
Després del primer contacte fa uns dies en què cada part va exposar les seves exigències, ara caldrà veure fins a quin punt poden acostar-se a les posicions. La delegació ucraïnesa vol parlar sobretot d'un alto al foc imminent i de corredors humanitaris per permetre que civils es puguin desplaçar. Sobre aquesta trobada n'ha parlat Estel Migdia des de Kiev, analista polític Olteski Oksi i ho ha explicat que no té massa confiança ni esperança en el que s'hi pugui decidir.
A principios de la presidencia de Zelensky en 2019, Putin tenía una visión muy positiva de Zelensky. Él decía que finalmente Ucrania eligió un presidente de paz y no de guerra. Pero Zelensky cambió su postura mucho durante este tiempo porque él mismo, Zelensky, vio que con Rusia no se puede negociar. Rusia solamente entiende el lenguaje de fuerza.
Otsidak ha precisament hagut d'irrompre l'entrevista de l'Ester Migdia per les alarmes de bombardeig a la ciutat. Ha explicat, però, que la situació a la capital a hores d'ara és una mica més tranquil·la que la resta de ciutats d'Ucraïna i també que el que més necessitaran els propers dies serà medicaments.
El pitjor encara ha d'arribar, és el que ha dit el president francès Emmanuel Macron després de conversar novament avui amb Putin.
Sí, Macron ha explicat que ha notat el líder rus plenament determinat a continuar amb la seva ofensiva i prendre el control de tot el país. Durant una trucada per telèfon, Putin s'hauria reafirmat en dir que l'operació de l'exèrcit rus s'està desenvolupant segons el pla previst per Moscou. A més, també hauria advertit que l'ofensiva es podria agreujar si Ucraïna no accepta les seves condicions.
Una visió poc optimista que també transmet el cònsol ucraïnès a Barcelona, que alerta que hi pot haver una catàstrofe nuclear si l'OTAN no prohibeix volar per sobre d'Ucraïna. Per això demana que la reunió de demà de Brussel·les declari el país com una zona d'exclusió aèria. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Des del Palau de la Generalitat, en el marc d'un acte unitari amb el president de la Generalitat, ha demanat a l'OTAN que declari Ucraïna com una zona d'exclusió aèria. Això implicaria abatre avions russos per part d'alguns dels països de l'Aliança. Segons el cònsol, Artem Borov, cal adoptar aquesta mesura per evitar una catàstrofe nuclear.
Solo de ese modo podemos proteger las instalaciones nucleares que tenemos en nuestro país de los ataques aéreos, porque si no vamos a tener una catástrofe nuclear de la cual van a sufrir todos, no solo los ucranianos.
Aquesta mesura ja havia estat reclamada pel president d'Ucraïna. Si l'Aliança Atlàntica ho aprova, suposaria l'entrada d'un tercer actor en el conflicte bèl·lic, perquè les potències articulades al voltant dels Estats Units entrarien directament a la guerra amb Rússia, un escenari que fins ara no s'ha contemplat.
Gràcies, Judit. La Unió Europea enviarà armament per valor de 450 milions d'euros a Ucraïna.
Els 27 han acordat enviar armament a l'exèrcit ucraïnès per fer front a la invasió russa. La Unió, diumenge, ja va anunciar diverses mesures, com ara el tancament de l'espai aeri a tot avió rus, l'enduriment de sancions a Rússia i Bielorússia, Rússia i l'enviament que tot just us explicàvem d'armament a l'exèrcit ucraïnès. També s'enviaran recursos no letals a Ucraïna, com combustible i material sanitari per valor de més de 50 milions d'euros.
I Espanya finalment també entregarà material militar ofensiu a Ucraïna aquest mateix divendres.
La ministra d'Exteriors, Margarita Robles, ha concretat que Espanya enviarà 1.370 llançagranades i 700.000 cartutxos de fusells, metralladores i metralladores lleugeres a Ucraïna.
Aquesta és una decisió que novament ha provocat discrepàncies dintre el govern espanyol, ja que un sector de Podem no estaria d'acord amb aquest enviament i qui també s'ha mostrat contrari és el diputat d'Esquerra Ruben Wagensberg.
Sí, el diputat republicà ha hagut de viatjar al país i s'ha trobat amb moltes milícies que tenen un ventall ideològic important que van des de l'anarquisme fins a l'extrema dreta, presoners i de més civils que ja estan armats. Per això, el republicà s'ha mostrat contrari a aquest enviament armamentístic a Ucraïna. El tot anirà bé de Radio Estel.
Tenim proves molt recents, per exemple, el conflicte de Síria, no? Que s'ha enviat armament, que s'ha militaritzat a moltes faccions, a molts comitès de defensa, a moltes milícies, i això el que ha provocat és una cronificació d'una guerra que ara mateix, no?, va per 11 anys. El cas de Líbia, no?, per exemple, és un cas similar, i aquí ens podem trobar en una situació igual.
Wagensberg també ha pronosticat dures batalles en un futur i amb un conflicte ètnic obert que podria assegurar cronificar el conflicte. Per Wagensberg, a Europa hi hauria d'haver altres vies de solucionar aquest conflicte que no pas amb més violència.
L'Arcabisbat de Barcelona, juntament amb Càritas Diocesana de Barcelona, han obert un número de compte corrent específic per l'emergència que s'està vivint a Ucraïna, de manera que amb les aportacions rebudes es puguin comprar els materials necessaris pel país o pels països veïns.
Tots els donatius es canalitzaran per dues vies, a través de Càritas Internacional i del mossèn de la diòcesi Iru Stuk, el rector de la parròquia de Sant Josep i Santa Mònica, que ha decidit tornar al seu país natal per atendre les víctimes de guerra. Amb tot, es donarà suport per ajudar a les necessitats que puguin tenir en cada moment les víctimes del conflicte. Per la seva banda, Càritas Internacional proporcionarà aliments, aigua potable, allotjaments segurs i kits d'higiene, una ajuda que també es podrà fer a través de Bizum amb el número 33381.
I més de 7 milions de nens i nenes estan en risc pel conflicte a Ucraïna. Per aquest motiu, des d'UNICEF es preparen per atendre'ls amb els seus 140 professionals desplegats a la zona i amb totes les oficines que tenen arreu del país.
Rocío Vicente, especialista en drets dels infants d'UNICEF, ha explicat el Tot anirà bé com se'ls pot ajudar.
Estamos organizando y distribuyendo a través de la red dentro del país, pero también en los países vecinos, suministros básicos para que estas familias, estos niños puedan salir adelante. La página web de UNICEF, www.unicef.es, estamos recogiendo donativos, aportaciones económicas.
Vicente ha sentenciat que novament una guerra pot deixar sense futurs milions d'infants i que se'ls ha d'ajudar a sortir d'aquesta situació.
I parlant d'infants, avui ens preguntàvem com s'ha d'explicar un conflicte tan greu com el d'Ucraïna als nens i les nenes. Per això tenim amb nosaltres a la Núria Casanovas, que és psicòloga infantil i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta és fàcil. S'ha de parlar d'aquesta guerra o de la guerra amb els nens?
Efectivament s'ha de parlar perquè de totes maneres, no, tal com està la situació, veurem que ho rebran, no? Sigui a través dels mitjans de comunicació, sigui a través d'altres nens o nenes, i llavors és millor que la informació la rebin directament d'un adult o de responsables de casa o de l'escola, no? Perquè d'aquesta manera es crea una mica menys inseguretat que de assabentar-se d'una forma a vegades molt brutal, no? o molt innocent, no?
I de quina manera l'hem d'explicar? Quins són com els punts que hem de tenir en compte a l'hora d'explicar una cosa com aquesta?
El primer que s'ha de comentar és que es tracta d'una cosa molt complexa, justament per dir, no es tracta com les guerres que veiem en els dibuixos animats de buenos contra malos, uh-huh. O sigui, no, que la política, la societat és molt complexa i moltes vegades no es poden acabar d'entendre algunes decisions. A partir d'aquí, què més explicar? Depèn molt de l'edat. Amb els més petits és molt important no entrar en els detalls, no? Perquè si comencem a parlar de cadàvers, de gent que s'ha d'amagar, i tot són coses com molt abstractes per a la seva comprensió, la seva maturesa mental, i es pot crear molt estat d'angoixa. I en canvi, els més grans, això els altres gens els preguntaran normalment, no? Ja han sentit, han vist alguna cosa i volen completar més aquesta informació.
Clar, tu ara deies, no?, que amb els petits el tema de parlar, per exemple, no?, de morts potser no és recomanable, però entenc que tu deies, no?, amb els més grans també, com ho hem de fer per parlar de la mort amb els nens? Perquè ja en general per la gent gran ja ens costa parlar-ne. Com li expliques a un nen aquest tema?
El que és més favorable per qualsevol persona és explicar els diferents tipus de mort, perquè llavors el que fem a vegades en situacions així és apropiar-nos de la por, no? És, si allà els estan matant, vol dir que jo el dia que em mori és que em mataran, no? I el que hem de mirar, no?, que proporcionalment molta gent a la humanitat mor de mort natural, no? Ens fem grans o, bueno, malalties, i poden arribar abans o més tard, esperem tots que sigui més tard, no? Però temes així de violència produeixen amb un percentatge molt més petit. I això és molt important dir-ho als infants, perquè tant a vegades alguns programes de televisió emeten a hores que hi accedeixen els més petits i veuen, no?, morts per assassinat, morts violents, els jocs, videojocs també estan plens, i llavors associen això com si fos algo que els passarà, que els succeirà. I hem de recordar que no, que això no és la norma, no és l'habitual.
Abans tu també has dit això de la guerra dels bons i els dolents. És veritat que quan som petits, no?, els contes, els dibuixos, tot, ens ensenya una mica que els bons i els que fan bé les coses i es porten bé guanyen i els hi surten bé, i els dolents són els que perden. Clar, això, evidentment, en un conflicte com Ucraïna no ho veiem així. Com s'explica això? No? Com es gestiona aquesta manera de veure el món dels nens petits, que tot és bo o dolent, aquí no passa?
Una manera de vegades que funciona molt és de parlar de dificultats de problemes psicològics, no? Perquè una persona que té poder i decideix destruir una societat o una autonomia o un país no pot ser una persona que estigui bé emocionalment o psicològicament, no? Si no, no li caldria passar per aquí. I també ho explico perquè no vol dir que ara els de Rússia són dolents i els de Corea són bons. No? Una mica hi ha de tot per totes bandes, però les persones de Rússia que van atacar poden ser persones manipulades també, no? Persones que estan en una situació de tensió, de gravitat, o estan obligats, no? No podem dir que cada persona que condeix un tanga és una persona dolenta, perquè a més a vegades són nanos que no tenen quasi una majoria d'edat. Mm-hmm. Això va molt bé explicar també als infants, no? Per comprendre que hi ha una cosa molt complexa en aquest món. Perquè piguis a l'altre no vol dir que tampoc eres el malo de la pel·lícula i que t'acabarà passant el pitjor, no? És una mica la idea que en aquest món, malauradament, hi ha emocions, hi ha ràbia, i la ràbia acumulada, no bé canalitzada, pot provocar agressivitat, però que hi haurien d'haver altres solucions possibles a tots nivells, sigui en un nivell de germans, d'escola, de país, no?
Doncs Núria Casanova, psicòloga infantil i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Des del 2020 hi han hagut 23 suïcidis a les presons catalanes, unes xifres superiors a les d'anys anteriors a causa de la pandèmia. Des del 2010 hi ha hagut de mitjana 7 casos. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El nombre de suïcidis als centres penitenciaris catalans és més alt respecte al de la població general pel que comporta estar a la presó. Però la pandèmia ha agreujat aquesta situació a causa de les restriccions de mobilitat i socials. Per això, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, s'ha marcat aquesta qüestió com a una prioritat. En declaracions a la Comissió de Justícia, el Departament treballa amb la Conselleria de Salut per prevenir aquests casos i assolir la de zero.
I un altre punt que preocupa Justícia són les agressions a funcionaris de presons catalanes, que han augmentat més d'un 30% per part dels interns. Per revertir aquesta xifra, el departament ha modificat el protocol de contenció dels presos.
La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha reconegut que amb el protocol vigent aprovat al maig del 2021, les contencions de presos han disminuït, però les agressions a funcionaris han incrementat. Per això, Ciuró ha assegurat a la Comissió de Justícia que amb aquest nou protocol, que entrarà en vigor l'1 d'abril, es garantirà la seguretat dels treballadors i dels propis reclusos, amb nova formació de contenció i més exàmens mèdics.
És una circular garantista, respectuosa amb els drets dels interns i escrupolosa amb el respecte dels drets humans.
Des d'UGT Presons, el sindicat majoritari, han celebrat la modificació. En declaracions a Ràdio Estel, el seu representant, Jordi Bramer, ha explicat que l'antic protocol era ambigu i que el nou és més pràctic i amb les pautes d'actuació més clares.
Gràcies, Sílvia. I Pere, el govern defensa que no va ser corrupte amb la compra de material sanitari per valor de 60 milions d'euros durant la pandèmia i que està investigant l'Oficina Antifrau.
Sí, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha comparegut a la Comissió de Salut del Parlament per donar-ne explicacions. En la seva intervenció ha defensat de nou que la compra va ser lícita i que tot el material va acabar arribant a Catalunya.
Que la Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat precisament, entre d'altres, aquest expedient de contractació i no ha trobat cap irregularitat. Que tot el material corresponent a aquest contracte va ser entregat i distribuït, i el més important, utilitzat pels professionals dels centres sanitaris.
Argimon ha dit també que la prioritat de totes les institucions era obtenir material de protecció en un moment d'extrema escassetat a escala mundial.
Una noia ha denunciat haver estat víctima d'un abús sexual durant el Carnaval de Vilanova i la Geltrú. Els fets haurien passat divendres a la nit a la plaça de la Vila, segons ha fet públic l'Ajuntament.
La jove major d'edat ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra que un home li va fer tocaments no desitjats a la part superior del cos. A banda d'aquest abús sexual, el consistori vilanoví també ha detallat que durant els diversos dies de festa els punts Lila van atendre 4 menors que havien estat víctimes o testimonis d'assetjament amb comentaris no desitjats.
I un grup de joves de Lleida denuncia denunciar una agressió homòfoba també per Carnaval. Els fets van passar dissabte quan uns nois els van començar a insultar perquè un d'ells portava una bossa amb la bandera LGTBI.
Ho ha fet l'entitat Colors de Ponent, que han explicat l'agressió d'un grup de joves que caminaven. Uns nois els van començar a insultar dient-los maricons. Una de les víctimes portava la bandera de l'Arc de Sant Martí. També asseguren que els van perseguir durant una estona. Els joves temen que en un futur aquest tipus d'agressions puguin ser més greus.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 63 anys a Girona que hauria retingut i agredit sexualment una menor en un pis. Els fets haurien passat l'estiu de l'any passat quan l'arrestat s'hauria fet passar per policia.
L'home ho va fer per enganyar la víctima, que s'havia fugat d'un centre d'acollida. Un cop al pis li hauria tret el mòbil per deixar-la incomunicada i l'hauria agredit sexualment. El detingut ha passat a disposició judicial.
Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
Netflix ha anunciat la data d'estrena de la sèrie documental sobre els atemptats del 17 d'agost a Barcelona.
Mohamed Youssef Jones.
La célula se inicia a finales de 2014 con los tres hermanos mayores y poco después entra en contacto con ellos Abdelbaki Esati. Este será...
Es dirà avui 800 metros i es podrà veure a partir del 25 de març.
La minissèrie reflexiona sobre per què uns joves suposadament integrats decideixen morir atemptant als atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Ho fan a través de material audiovisual inèdit, testimonis d'investigadors, experts i supervivents i persones properes als terroristes. La docusèrie la dirigeix Elías León Simianiani.
I acabem amb els esports. Carla, el Comitè Paralímpic Internacional ha rectificat i finalment no permetrà la participació dels esportistes russos i bielorussos als Jocs de Pequín, que arrenquen demà.
Així ho ha decidit la Junta General del Comitè Paralímpic en una reunió extraordinària, tot plegat després que nombrosos països participants als Jocs anunciessin un boicot si els esportistes russos i bielorussos hi participaven. En un principi, el Comitè Paralímpic permetia als esportistes de les dues nacionalitats disputar aquests Jocs, però sense mostrar cap símbol dels seus països i sota la bandera paralímpica. Finalment han decidit acatar la recomanació del COI de no deixar participar federacions russes ni bielorusses. Moltes federacions de diferents disciplines també han seguit aquestes instruccions. Els Jocs de Pequín arrenquen demà i duraran fins al diumenge 13 de març.
I qui participarà en els Jocs Paralímpics de Pequín és Pol Macuri, d'Igualada, que disputarà les proves d'esquí de fons.
Macuri serà l'únic representant català en aquests Jocs. Té 31 anys i pateix una hemiparèsia a la part dreta del cos. Com esquiador de fons prendrà la sortida en les proves nòrdiques dels 20 quilòmetres clàssics, l'esprint i els 12 quilòmetres i mig lliures. El seu objectiu és acabar entre els 15 primers. Pol Macuri, que també s'ha presentat candidat al Consell d'Esportistes del Comitè Paralímpic Internacional, és l'òrgan d'enllaç entre els esportistes i la màxima entitat mundial de l'esport de persones amb discapacitat. Està format per fins a 13 membres.
I en directe l'Espanyol femení està disputant l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa de la Reina contra el Madrid Club de Futbol.
El resultat en aquests moments és d'empat a 1 al marcador. Ara mateix s'està jugant al minut 62 de partit. Encara queda partit per endavant, però si quedessin en aquest resultat, haurien d'anar a la pròrroga. Qui passi aquesta eliminatòria se sumarà als ja classificats, que són el Real Madrid, el Sevilla, el Tenerife, el Barça, que va superar ahir el Rayo Vallecano per 1-3, la Real Societat i el Llevant. A les 7 comença el darrer partit d'aquesta eliminatòria, que és entre el Huelva i l'Atlètic de Madrid.
I encara en futbol femení, la jugadora del Barça, Leike Martens, té una lesió a la cuixa esquerra i se suma a la llarga llista de les jornades del primer equip.
Segons han informat els serveis mèdics del club blaugrana, Martens té una lesió al semitendinós de la cuixa esquerra. No s'especifica, però, el temps que s'estarà de baixa. Giraldez ja va comptar amb 8 baixes pel partit d'ahir de la Copa de la Reina, que va acabar, com hem dit, amb victòria blaugrana. Martens va haver d'abandonar el terreny de joc als 15 minuts a causa d'aquesta lesió.
A la Copa del Rei masculina, avui es disputa la segona semifinal entre el Betis i el Rayo Vallecano.
Un partit que parteix amb avantatge pels andalusos. A l'anada van guanyar 1-2 i avui juguen com a locals. El partit és a les 9 del vespre al Benito Villamarín. Qui s'emporti aquesta eliminatòria s'enfrontarà a la final de Sevilla del 23 d'abril contra el València, que ahir va superar l'Atlètic Club per 1-0.
En bàsquet aquest vespre, a les 9, el Barça rep el Mònaco en una nova jornada de l'Eurolliga.
Els blaugranes defensaran el lideratge de l'Europa davant un rival que ha guanyat 8 dels darrers 10 partits. Un Barça, però, que arriba en bona forma després de guanyar fàcilment l'Andorra aquest passat dimarts a la Lliga. Tot i així, Saruna Jacique Vicius insisteix que l'equip ha de millorar en la defensa.
tenemos que mejorar mucho nuestra defensa sobre el partido de ayer, sobre el partido de Mónaco que hemos jugado ahí y bueno, ojalá podamos repetir el partido de ataque de ayer, pero en defensa tenemos que mejorar, yo creo que chicos están conscientes de ellos.
El partit d'anada ja va guanyar el Barça, però a la pròrroga les baixes per aquesta trobada d'avui són Cory Higgins i Pierre Oriola, que segueixen lesionats.
Pel que fa a l'Eurolliga femenina, ja s'ha confirmat la data de l'eliminatòria de quarts de final entre el Perfumerías Avenida i l'Uni Girona.
Es disputarà els propers 9, 16 i 19 de març. Si fa falta un tercer partit en cas d'empat, l'equip guanyador accedirà a la Final Four de la competició. L'Uni Girona ha entrat a l'Eurolliga després que la FIBA decidís excloure els dos equips russos de la competició.
I acabem amb motor. La Fórmula 1 ha trencat definitivament el contracte que tenia amb el Gran Premi de Rússia fins l'any 2025.
Fa uns dies, de fet, van anunciar la cancel·lació de la cursa, però finalment han decidit no tornar-hi a córrer en un futur. Sant Petersburg, que havia de substituir el Gran Premi de Sochi l'any 2023, es quedarà sense competició. Encara en Fórmula 1, l'escuderia Red Bull avui ha ampliat el contracte a l'actual campió Max Verstappen fins l'any 2028. Es converteix d'aquesta manera en el pilot amb el contracte més llarg i el més ben pagat de tota la graella, que cobrarà aproximadament 55 milions d'euros a l'any.
Criden fort, com si tot aquest volum de veu els donés la raó. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en guany. Paga i et donaran tot el que mai has necessitat. Sempre amb preus ajustats. Som per tot, a les bústies, als vagons de metro i les sales d'estar. Als carrers i a la gira de l'artista que ha empenyorat el mural. Sabes els teus punts febles, les pegades que vas a sona la cançó que més m'estimo d'aquest món. Rares per vendre i quan la sento és només soroll.
Aquesta setmana Lluís Gavaldà ha publicat un llibre autobiogràfic on explica la història de la seva vida a partir de les 70 cançons que l'han marcat com a músic i que el líder dels Pets ha titulat Sona la cançó. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Presidenciaves ben ganyastes, francs de pensions, nòbils, en forma de consolador. Sona la cançó que més estimo d'aquest món. Rares per vendre, que em va ajudar a menjar-me el món. Però ara la sento, i quan la sento, trigaré la samarreta que t'has de posar demà. Pot mostrar que encara penses o només ser un anunciant volant.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Cuides UIC Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a uic.es/cuides. Cuides UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.